És dilluns i com cada primer dia de la setmana a aquesta hora ja sabeu que arriben els joves del Núvol. La Irene, el Guillem i la Maria. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon
dia. Sí que veniu espitosos.
Sí. Ui, sí.
Avui sí.
Com ha anat el cap de setmana? Bé?
Sí,
molt bé.
Sí. Avui què ens proposeu? Avui veniu amb convidats i volem saber sobre quin tema doncs parleu
sí,
avui.
Sí, sí, ara t'ho diem. Benvinguts a tots al fenomen d'aquesta setmana. Avui us portem un fenomen molt especial. Joves que s'estan formant a banda dels seus estudis fent pràctiques del que els agrada. Estem parlant del Martí Segura i la Laia Sant Miquel i són aquí per explicar-nos la seva experiència.
Bona tarda.
Hola. Nois, en què consisteixen les vostres pràctiques?
Bé, jo he estat a un mitjà gran, com és RAC1, i la meva vocació des de ben petit ha sigut intentar colar-me en el món de la ràdio esportiva i de fet és el que m'agradaria dedicar-me d'aquí uns anys. I la meva primera experiència així, diguem, forta va ser quan vaig poder entrar gràcies a les pràctiques de la universitat a RAC1. Va ser un període, bueno, vaig estar de pràctiques durant 4 mesos, en el tancament del món, del Basté, i bé, va ser una bona experiència, l'única curta i a més és el que té, no? En un mitjà gran fas poques coses i en canvi ara he començat en dos mitjans petits com és Maresma TV i Sant Cugat Ràdio i aquí trobo que puc aprendre més perquè em deixen fer més coses, puc editar, puc parlar, vull dir, és completament diferent.
Bueno, jo estava passant de primer batxillerat a segon de batxillerat i em donaven la possibilitat aquesta de fer una estada a l'empresa. Llavors, com que jo estava fent el batxillerat més tecnològic, va ser anar com a una empresa que feien producte amb impressores 3D. I llavors vaig anar allà a veure com funcionava tot el sistema i a veure què podia aprendre abans de començar una carrera.
I tu, Martí, en aquest cas, ja les has acabat, com has dit.
Sí.
Quina valoració en fas de les teves pràctiques un cop havent-les acabat?
A veure, les pràctiques és molt xula, però hi ha moments que no saps què fer perquè com que no estàs treballant allà tot l'any, hi ha moments morts que ningú et diu què has de fer i llavors t'has d'espavilar tu mateix a trobar-te alguna feina per no avorrir-te.
I com es troba un lloc d'aquests per fer pràctiques?
A mi em van recomanar els meus pares el lloc aquest, perquè era com una empresa que estava com unida a la que estaven treballant ells. I llavors va ser a través dels pares que vaig aconseguir entrar a l'empresa aquesta i poder fer les pràctiques.
En el meu cas, a RAC1 vaig entrar, com he dit, per la universitat. Tenien una borsa a la qual tu t'apuntaves i si tenies la nota suficient i així, i no hi havia massa gent que ho demanés, doncs hi accedies. I pel que fa als mitjans locals, a Mataró Televisió hi he anat perquè ho tinc a la vora de casa, és la televisió del Maresme, i visc allà i em quedava relativament a prop de casa i m'hi vaig voler apuntar. I a més a Sant Cugat, bueno, el fet que em va portar aquí no va ser la proximitat, sinó les recomanacions d'una noia que ara està treballant a RAC1, la Cristina Solies, i d'una noia que també vaig conèixer a RAC1, que havia fet les pràctiques aquí també, o que havia estat una estada aquí, i que m'ho va recomanar plenament perquè va prendre una barbaritat i em va dir que seria una experiència profitosa per mi de cara al futur.
I això que vas estar a RAC1, ho vas aconseguir per la nota, per la borsa de treball? Hi havia molta gent, no? Perquè, clar, per exemple, en el cas del Martí potser era més fàcil. Si tu no t'hagués tocat, què hauries fet?
El meu problema és que, per començar, jo crec que em vaig equivocar de carrera. Vaig fer comunicació audiovisual i crec que hauria d'haver fet periodisme, perquè què em vaig trobar quan vaig arribar a quart? Que, clar, la meva vocació era fer ràdio, sí o sí. Vull dir, volia fer ràdio, sí o sí. I tot i així vaig anar a RAC1 fent informatius, que tampoc és el gènere que a mi m'interessa més, saps? Però, bueno, la qüestió és que vaig acabar quart de carrera i em van dir que em tocaven fer les pràctiques. Llavors em van donar una llista de, potser hi havia 120 opcions entre televisions, productores, ràdios i altres mitjans. I em vaig donar compte que, bueno, d'aquests 120, només 12 estaven relacionats amb la ràdio, eren ràdio, de les quals 7 les vaig haver de descartar per distància, perquè n'hi havia Igualada i no em quedava, per exemple, lluny, o sigui, a prop. I, bueno, i llavors RAC1 tenien una plaça i la vaig demanar i només hi havia una plaça per tot comunicació audiovisual, que no és una carrera, o almenys a la meva classe, que fossin molts, com en altres carreres, però que hi havia 80 persones i clar, jo tenia el neguit de aviam si algú més demanarà la mateixa plaça que jo no hi podré entrar i per sort me la van donar a mi i vaig poder accedir.
Les pràctiques que vas fer a RAC1 eren remunerades? O sigui, si no ho éreu, rebíeu una compensació econòmica per l'allotjament, per exemple, en el cas del Martí ara, però tu rebies algun tipus de remuneració pel transport, per exemple, a RAC1 i ara, per exemple, ara mateix a Maresme, Ràdio i aquí a Google.cat?
A cap de les tres llocs on he estat fent pràctiques relacionades amb la ràdio he tingut la sort o han pogut pagar-me ni que fossin els desplaçaments. A RAC1 ja se sap que és una cadena gran, que és una ràdio gran i que bé, tu vas allà a fer el mínim per entrar en contacte una miqueta amb el món i bé, saber com va una miqueta la història i tal, i llavors allà ni pensar-ho. I en els mitjans locals saps que no rebràs remuneració a canvi de la teva feina, però saps que, sí, que el que sí que rebràs segur és experiència, yeah. I podràs fer coses que o les fas llavors o ningú te les ensenyarà després. I el pitjor de tot és que després, quan vulguis anar a un mitjà gran on vulguis guanyar alguna cosa, t'exigiran unes coses que si no les has fet prèviament en un mitjà com ara Sant Cugat Ràdio o Maresma TV, no les hauràs après.
Jo, en el meu cas, com les pràctiques aquestes eren a Madrid, com el director em va proposar d'estar les dues setmanes que estava allà a estar vivint a casa seva. I llavors ell em portava fins a la feina i em tornava a casa. I llavors, després, quan vaig tornar aquí a Barcelona, també vaig estar dues setmanes seguint treballant a l'empresa i llavors va ser quan vaig rebre una petita remuneració. I, bueno, això de les pràctiques a mi m'ha sortit bé perquè encara que fos lluny no he tingut ningú gasto i a sobre em pagaven una mica.
I creieu que havent fet unes pràctiques professionals teniu més avantatge respecte a les persones que potser han estudiat el mateix però que no n'han fet?
Completament. Vull dir, jo quan vaig arribar a RAC1 va ser la manera de donar-me que realment tots els consells que m'havien donat la gent que havia estat en el món i així de t'has de posar amb la ràdio local, t'has de posar amb la ràdio local, t'has de portar amb la ràdio local. Per què? Perquè aprendràs, podràs tocar coses que en els mitjans grans no et deixaran ni de broma. I clar, què passa? Que quan vaig arribar a RAC1 vaig donar compte que el que havia estudiat a la uni em va servir pràcticament de poc i que el que m'exigien fent allà ho havia d'aprendre pràcticament de nou. I clar, arribes en un mitjà com RAC1 i dius, ostres, és la cateta que no sap fer res. I no perquè no... Bueno, senzillament perquè en la meva carrera no m'ho havien ensenyat i com que jo tampoc havia fet res relacionat amb el tema, em venia tot pràcticament de nou.
Bueno, bé, com deia la Laia, jo crec que és el mateix. Això d'anar a l'empresa i començar a tocar botons, com aquell qui diu, et dona com una experiència que no la rebràs a cap classe. Encara que siguin classes orientades com en la feina específica, són coses que no t'hi trobes fins que estàs treballant. I fins que no estàs amb el problema ja i dius, vale, ara sé com solucionar-ho, no saps per cap motiu com fer-ho. I si fas les pràctiques ja saps quins són els problemes, ja saps com solucionar-ho, i això si no fas la carrera i fas les pràctiques no et dones compte.
I quin tracte reps en una empresa professional? És real el tòpic aquest del noi dels cafès o del becari pringat?
Això és un mite, no? Diguem. Sí que és cert que, per exemple, en el meu cas, no vaig sortir parlant per la ràdio en moltes ocasions, perquè estem parlant d'una ràdio que és líder a Catalunya, que l'escolta molta gent, vull dir que no qualsevol hi pot parlar, i menys sense tenir-ne idea, o havent parlat per la ràdio 3 o 4 vegades, i clar, no és cert que no et facin fer res, però tampoc és just dir que et fan fer moltes coses. Ara, en el meu cas, per exemple, vaig aprendre molt, vaig tenir dos supervisors que em van ensenyar una barbaritat, que m'ajudaven a realitzar les meves tasques, i a més, sóc una persona que m'agrada que em corregeixin precisament per no cometre els mateixos errors una altra vegada, saps?
Doncs, en el meu cas, hi havia coses que deies que érem com massa importants a fer per la feina que estaves fent, com havies de...
Com per exemple?
Posar un producte dins de la impressora i no saps que si sortirà bé, si era el material que s'havia de fer servir, i llavors si sortia malament s'havia de fer de nou. I llavors suposava que una pèrdua de diners de l'empresa. Però també hi havia altres coses, que era com netejar el magatzem, que això sí que havies de pringar i anar tu amb l'escombra a netejar quin era el magatzem. I, bueno, ho havies de fer tot sol perquè els altres estaven treballant i tampoc et podies queixar per res.
El fet d'iniciar-vos en el camp professional us ha fet decantar-vos per la feina que esteu fent de pràctiques? O sigui, sí, vull ser periodista de ràdio, sí, vull ser enginyer...
industrial.
Exacte, això.
Bé, jo ja anava molt decantada i amb la idea molt fixa del que volia fer. I, bueno, em va acabar d'encantar el mitjà, no? Perquè una cosa és que t'agradi pel que sents o pel que pots veure o pel que et poden dir, i l'altra cosa és viure'l. Viure'l no té preu. I si t'agrada, és la prova definitiva de que estàs fet, o si més no, de que la teva vocació és aquella.
Bé, quan estàs al batxillerat, sempre et posen les presses perquè et decideixis en quina universitat anar, quina carrera fer, i això de les pràctiques t'acaba ensenyant si t'agrada o no. Perquè pot ser que la teoria o com t'ho pinten els altres estudiants, tu dius, aquesta és la meva carrera, però fins que no t'hi trobes tu la pell d'allà amb la màquina, doncs no saps si realment t'agrada.
Aleshores, imagineu per un cas que haguéssiu anat allà i no us hagués agradat. Què hauríeu fet? Tindríeu segones opcions? Haguéssiu quedat descol·locats? Perquè pot passar, hi ha molta gent que li ha passat, que de veritat va fer les pràctiques i troba que ha estat estudiant i que no li agrada.
Jo per sort no va ser el meu cas, però suposo que després d'haver fet 4 anys de carrera arribo i no m'agrada el que m'havia plantejat i m'enduc una decepció bastant important. Però bueno, em considero una persona que hagués pogut redirigir el meu rumb i per sort comunicació audiovisual, que et permet també accedir a diversos mitjans, no només et centra a la televisió o al cine o a la ràdio, sinó que et permet fer també tasques en un departament de comunicació d'una empresa, així que té bastantes sortides, suposo, per si hi ha gent que estigui una mica perduda o no sabia exactament el que fer.
Bueno, en el meu cas, com que encara no havia començat cap carrera, tenir més fàcil, ja que de primer a segon pots canviar d'itinerari, pots canviar d'assignatures que vols fer, i llavors a la carrera també, que si el primer any que estàs fent no t'agrada, pues, pots canviar al segon una carrera que no sigui totalment diferent, però que sigui no enfocada en el mateix sistema de treball.
Ara, arribant a el que és el món professional de veritat, creieu que les vostres feines tenen futur? Perquè a vegades es diuen potser que periodisme ara no té moltes sorties perquè molta gent fa la carrera. O enginyeries, és que tothom fa enginyeries. Creieu que de veritat potser les vostres feines que voleu fer tenen futur o no?
Jo crec que sí, l'únic que concebuda d'una manera diferent del que s'ha concebut fins ara. Perquè la televisió que es veu per la només per la televisió, la ràdio que només s'escolta per la ràdio, crec que estan a poc desapareixent, que s'estan fusionant els mitjans gràcies a internet o gràcies al paper que juga internet en tot això, i crec que precisament internet és el que et dona una possibilitat d'expressar-te o d'exercir el periodisme d'una manera diferent i que et dona moltes oportunitats que amb els mitjans tradicionals potser ara ja tenen totes les vacants, diguem, ocupades, i que precisament aquests mitjans d'internet o aquests mitjans locals són els que et poden permetre tenir una feina que el dia del demà et mantingui, que és el que al final tots acabem buscant.
En el meu camp de les impressores 3D diuen que és una tecnologia que encara no està desenvolupada al 100%, perquè el que està desenvolupat fins ara és crear productes que són de plàstic, però hi ha estudis que comproven que poden fer com òrgans a través de cèl·lules mares amb impressores 3D. I també hi ha molts enginyers que han volgut fer una macroimpressora 3D per construir cases, construir valles i construir moltes altres coses. Per això crec que almenys té un futur no sabem si és determinat o indeterminat, però el futur encara hi ha.
I creieu que amb aquesta experiència que heu viscut, que us ha costat al món laboral, serà suficient o teniu pensat seguir fent pràctiques, màsters o altres estudis per especificar-se?
La meva intenció, almenys per ara, és no seguir estudiant i aconseguir l'experiència que no he guanyat amb els 4 anys que he fet la carrera.
A mi m'ha agradat bastant fer això de les pràctiques i crec que és una cosa que ha de fer tothom, ni que sigui una vegada, però jo ho tornaria a fer una altra vegada.
Bueno, jo de fet vull dir una cosa, nosaltres estem fent pràctiques, no?, més o menys.
Sí, esteu fent pràctiques. Ara li anava a dir a la Irene, quan preguntava sobre el futur, en el món del periodisme ja fa molts anys que sempre s'ha dit que,
sí, uf,
que no hi ha futur, que hi ha massa gent que estudia
però
periodisme.
Tot, és amb tot, tot és difícil.
Sí.
I
és igual que la crisi del teatre, la crisi del cinema, sempre han estat en crisi, no?
Totalment.
O sigui que són unes etiquetes que sembla que no desapareixen. Doncs agraïm a la Laia i també al Martí que hagin vingut a compartir la seva experiència amb nosaltres avui al Núvol. Gràcies als dos i amb vosaltres continuem i continuarem escampant la boira. Us sembla?
Perfecte. Moltes gràcies,
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bé, nois, doncs ara hem de continuar amb el repàs a l'agenda. Dèiem abans d'acomiadar els nostres convidats que hem de repassar aquestes propostes que ens feu per als pròxims dies, no?
Doncs sí, una setmana més us portem petites recomanacions que us triem per vosaltres, els joves. Així que agafeu paper i boli i apunteu la proposta que més us interessi. Aquesta tarda mateix es farà a la seu del Club Muntanyenc Sant Cugat, al carrer Sant Bartomeu, una xerrada sobre el terratrèmol que es va produir al Nepal el mes d'abril. El terratrèmol de 7,8 a l'escala de Richter va destrossar el país, que ara mateix està intentant recuperar.
La xerrada la conduirà en Pep Masip, un bomber, escalador i infermer que ha estat dues vegades al Nepal en missions d'ajuda humanitària i que d'aquí poc hi tornarà. Explicarà les seves impressions, els projectes de recuperació que s'estan fent i què més s'hi pot fer.
La xerrada començarà a les 19:30. També s'ha de mencionar que en el mateix lloc de la xerrada es faran donacions i una venda de productes solidaris, així que, sisplau, aneu amb diners per comprar qualsevol cosa per futures ajudes en els següents projectes que voldran fer al Nepal.
I ara pels més esportistes us portem una sortida pel cap de setmana. Una altra vegada el Club Muntanyenc Sant Cugat organitza pel pròxim diumenge una excursió per la Serra de Collserola, passant pels indrets com la Torre Negra, el Pi d'en Sandri, dues fonts, dues ermites i diversos indrets medievals i modernistes.
La sortida de l'excursió es farà a les 9 del matí a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Tot el recorregut es farà al llarg de 3 hores i mitja, seguint les instruccions d'un guia. Sabem que és molt de temps, però tranquils, que tindreu pausa per esmorzar.
I com acostumem a fer, us recomanem una pel·lícula setmanal del cicle del cinema d'autor, que també podeu recuperar l'enquesta que vam fer sobre el cinema d'autor a la nostra web. Una novel·la a mi, de François Ozon.
Aquest film francès, bastant conegut en festivals internacionals, narra la història de dues amigues que fan un tracte abans que una mori. El que semblava cuidar la família de la seva amiga esdevindrà una aventura entre el desig i la sexualitat.
Humor francès en estat pur, amb un toc de suspens que us deixarà fascinats. Ja sabeu, aquest dijous a les 5, 8:15 i 10 de la nit, sempre al Cines de Sant Cugat.
Maybe by me.
Com a recomanació especial de cada setmana, us portem una que és fora de Sant Cugat i a la que volem que assistiu, la Festa Major de Sarrià.
Des del 2 fins a l'11 d'octubre hi haurà activitats contínues. Els més esportistes us aconsellem que us apunteu al torneig de futbol mix 4x4, que es farà avui mateix, dilluns 5. Cada equip ha d'estar format per dos nois i dues noies. Cal inscriure-s'hi a sarrià@festasarria.cat.
També us recomanem que el dijous assistiu al taller de còmic. Es tracta d'un taller per a nois i noies de 8 a 18 anys en què un il·lustrador guionista de còmics introduirà el món del còmic, del dibuix i la il·lustració, del guió, etc. Estarà situat al centre parroquial de 18 hores a les 19.
I finalment us recomanem un llibre, La noia del tren. Aquest bestseller és obra de Paula Hawkins. Us en llegirem la sinopsi perquè us fa una miqueta la idea. La Rachel agafa cada matí el mateix tren. Sap que cada dia s'ha d'aturar en un semàfor vermell i que des d'allà veurà els jardins del darrere d'una renglera de cases.
En una d'aquestes cases hi viu una parella en què la Rachel no pot evitar mirar cada vegada que els veu. Fins i tot els ha batejat, com si els conegués. Són la Jess i en Jason. A ella li sembla que tenen una vida perfecta. Tant de bo ella pogués ser igual de feliç que ells.
Fins que un dia veu una escena que la deixa de pedra. Dura només un minut, perquè el tren de seguida es torna a posar en marxa, però n'hi ha hagut prou.
De sobte, tot ha canviat. Ara la Rachel té l'oportunitat d'entrar en unes vides que fins aquest moment només havia mirat des de lluny. I no la pensa deixar escapar. S'ha acabat sent només la noia del tren. Com ho veieu, això? Bé, no?
Bona pinta,
intrigant.
Bona pinta.
Vale. Té unes crítiques excel·lents, s'ha de dir, perquè és un bestseller aquí a Catalunya, a Anglaterra i als Estats Units. I actualment estarà preparant una adaptació cinematogràfica. Esperem que gaudiu de la lectura.
Bé, nois, se'ns acaba el temps i hem de tancar la paradeta. Avui s'acaba el núvol d'aquest dilluns 5 d'octubre. Hem estrenat el mes amb vosaltres i us esperem la setmana que ve. Maria, Irene, Guillem, moltíssimes gràcies.
Fins aviat.
Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.